Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
El Ministeri de Drets Socials i les comunitats autònomes han arribat a un acord in extremis i per la mínima per definir un nou model de residències per tot Espanya. La principal novetat és que aquests centres, els que es construeixin, a partir d'ara haurien de tenir una capacitat màxima per a 120 persones, haurien de tenir molts més treballadors per fer-se encàrrec i alguns altres detalls als quals anirem entrant a partir d'aquests pròxims minuts. Amb tot plegat, la ministra de Drets Socials, la Ione Belarra, assegura que es busca donar una millor atenció als residents, a les persones que s'estan en aquestes residències. Però la veritat és que li ha costat molt de tirar aquest acord. Hi havia moltes reticències per part de comunitats autònomes, entre elles la mateixa Catalunya, que va votar que no a aquest nou model, bàsicament perquè, en general, els que estaven en contra consideren que és un model no realista i que no té en compte els recursos que hi ha per destinar a les residències i que, al final de tot, pot acabar encarint molt cadascuna de les places de residència que estan ocupant majoritàriament les persones grans a casa nostra. Avui volem parlar d'aquest nou model, de què és el que implica, de què és el que no agrada o de què és el que se'n podria aprofitar, que alguna cosa segurament hi deu haver-hi. Per fer-ho ens acompanya la Cinta Pascual, que és la presidenta de les patronals ACRE i CEAPS, que són les dues patronals principals de residències, la catalana ACRE i CEAPS, l'espanyola. Cinta Pascual, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos avui. A grans trets, després entrem en el detall. Quan diem que aquest nou model que s'ha aprovat no us agrada, per què no agrada? Què és el que té que us fa pensar que no és el millor o que potser directament no és viable?
Bueno, primer deixa'm dir que has fet una explicació molt bona, és a dir, que d'alguna manera la gent que ens escolta crec que d'alguna ja es fa una idea de què és i on estem. Nosaltres estem regits per un document que es diu l'acord d'acreditació, que data de l'any 2008. Val? Se van fent acords d'acreditació i això té que ser un acord de mínims. Per què? Perquè la competència la té la comunitat autònoma. Mm-hmm. Llavors, cada comunitat autònoma aplica la seva pròpia norma en funció d'aquest acord de mínims, que és el que ens regeix, en aquest cas, des de l'any 2008 a tot Espanya. En el cas nostre, nosaltres estem amb el ràtio que ja demana aquest nou acord i, evidentment, el tema del ràtio, que és possiblement el que a mi més m'agrada, no? Perquè jo a vegades quan fem una foto de tota Espanya, a mi em dol que hi hagi comunitats doncs, que estiguin en 40-50 euros i altres que n'estiguin en 60 i altres que n'estiguin en 90 i altres en 100. I que això, al final, què és el més important? Les persones que han treballat. Val? Com més mans, més facilitat d'aplicar un bon model, de fer més coses. I clar, en Aragó, que té, jo l'altre dia vaig fer la meva junta directiva de CEAPS a Catalunya, sí. I em preguntaven com esteu aquí. I dic, mira, nosaltres ja estem amb aquest rati. Per tant, aquest rati no és el preocupant per nosaltres. Què és el preocupant? Que, per exemple, marca... deixa'm dir una cosa, des que vam començar, jo porto un any negociant l'acord d'acreditació a les principals taules de patronals i sindicats. I han canviat molt, eh? Vull dir, al principi era del tot infumable, és a dir, et parlava de 75, 90, 120 per a tots, no? I per tant, això vol dir que si tu tenies una residència a un poble, va en base als habitants, eh? A la densitat de les pobles.
Sí, sí, sí.
Tenies una residència a 90 places, ara n'havies de tindre de 75. I les habitacions un 60% individuals. Clar, tot això feia que les 5.500 residències que hi ha a Espanya, òbviament, moltes d'elles automàticament quedaven obsoletes.
Clar, perquè el problema, diguem-ne, és que el canvi que s'estava plantejant era tan gran, o el salt era tan gran, que adequar-s'hi, entenc que era o pràcticament impossible, o implicava d'entrada una reforma absoluta o integral dels centres, no?
Ja, fixa't en una cosa. Nosaltres, habitacions individuals, n'hi ha a totes les residències,
sí,
però no amb 66%, amb aquests percentatges. Per tant, si tu havies d'adaptar-te en aquest 66% i, a més, fer unitats convivencials de 15, la teva infraestructura no et servia. Ja es quedava obsoleta. Llavors, clar, un acord de mínims no pot ser això. Un acord de mínims ha de ser un temps, i en aquests moments, pues, la diferència d'abans a ara és que ja les habitacions individuals és un percentatge molt petit, i que, a més, és tan petit que només entraria les places concertades. El que sí que, per exemple, tenim 10 anys per adaptar-nos a unitats convivencials de 15, a mi aquest punt és el que he estat treballant més, perquè la unitat convivencial de 15 a Catalunya amb la pandèmia la vam posar en marxa i va funcionar molt bé.
Unitat convivencial de 15, exactament què vol dir? És a dir, des d'un punt de vista organitzatiu d'una residència, què implica?
Mira, vol dir que nosaltres organitzem la residència com a petites famílies de 15 persones.
Sí.
Aquestes persones han de tenir un espai de convivència. Han de tenir, generalment, que és el model així més europeu, doncs hi ha una cuineta, i tot ho fan en aquest espai.
És a dir, com si fos un pis, diguem-ne, no? Una mica més gran, no? Però que hi hagués aquest espai de compartit sempre per aquestes mateixes 15 persones, per entendre's.
I, d'alguna manera, aquestes 15 persones, doncs, buscar el perfil, que no... El problema que hi ha d'això és que quan tu no ho has creat des de la base, a trobar aquests espais per 15 és complicat, és molt complicat. Ara ells van dir, ja està el Next Generation, demaneu subvencions, no ens està arribant res de tot això, però és que, a més, hi ha infraestructures al nostre país i a tot arreu que és impossible generar aquestes espais de 15.
Ah.
I que la teva unitat convivencial, amb els ratis que van posar, no són viables, perquè Catalunya, perquè això ens funcionés bé, i nosaltres aquí sí que podem parlar, perquè ho vam fer amb la pandèmia, el que vam fer és posar més personal, que per això tenien tot el tema dels sobrecostos Covid. Per què? Perquè si no és impossible que tu treballes a una unitat i a l'altra i no ens mesclem, perquè és del tot impossible. Hi ha moments que tu, per dir coses bàsiques, fas un cafè o vas al...
Clar, perquè aquesta unitat convivencial, d'alguna manera, la pretensió també és que acabi afectant a les persones que hi treballen, per entendre'ns.
Clar, no, cada unitat té unes persones de referència.
Clar.
Llavors, jo posava un exemple, Alemanya, que té una quota, una tarifa de 3.000 euros mensuals, la unitat és de 25. I aquí, amb un preu mig de 1.700-1.800, la tarifa, en aquest cas la unitat la volen de 15. Clar, jo deia, és que no ho veieu, que no quadra. És a dir, com més sucre, més dolç. Si vosaltres fiqueu finançament i això surt endavant, la gent que ens dediquem a cuidar les persones ens direm encantades. El que no pot ser és que naixi... Mira, jo et deia abans, un any negociant, jo encara no tinc una memòria econòmica. No la tinc. Una vegada, com devien dir, sentes molt pesada, donem-li alguna cosa, que això no va bé. Jo dia que agafo el tren a l'AVE a Petxa, baixo a Tarragona, i no vaig ser capaç de saber de quin preu parlàvem, perquè era tot molt el que costa el personal, el que costa... No, fem-ho clar, fem-ho clar. Això és el que a mi em sap greu, perquè amb les reunions de les comunitats, i sobretot el Consejo Territorial, que jo hi formo part, jo els diria a les comunitats, si s'ha de votar alguna cosa, a mi m'agradaria saber quant costa això.
A dia d'avui no ho sabeu? És a dir, hem aprovat o tirat endavant un pla de residències que no sabem què costarà?
Correcte, no ho sabem. Tot el que hi ha són hipòtesis que en aquest cas va fer CEAPS, abans de... Bueno, hipòtesis en aquests moments, nosaltres ja hem identificat el preu plaça de 75 euros mínim per a residència i 50 en centre de dia, per als increments de ràtios que això suposa. I això és l'únic estudi seriós que existeix.
Això ha traduït... Dic, perquè clar, hi haurà persones que ens puguin estar escoltant ara, per exemple, que tinguin familiars en una residència i veure que potser no. O sigui, quan vostè dona aquests preus, això vol dir que aquest nou model el que farà segur és encarir el preu plaça, per entendre? O sigui, cada plaça passa a costar més diners?
Home, clar, és impossible que no valgui més diners quan el que te demanen són més requisits, no? Per exemple, el més important, 70% d'una residència és el personal, i és el més, evidentment, diguem que és el cos més car que té la residència.
I aquest model us obliga a contractar més gent?
Sí, a Catalunya no tant, una mica més, però no tant. A la resta d'Espanya, quan tu tens un ratio de 35 global i nosaltres aquí de 50, pues, lògicament t'obliga a contractar més gent.
El ratio 50, a què es refereix, Cinta?
Cada dos usuaris,
sí?
Un treballador. Una residència...
És a 5, gairebé 50%, diguem-ne, si has de tenir la meitat, no? Tant residents tens, la meitat ho has de tenir també en personal.
Correcte. I abans això, bueno, està molt bé, si tenim en compte que el ratio sempre és el més important per atendre persones, no? Aquella frase típica, no tenen temps, no? No tenen temps i no... Aquesta frase, jo sempre dic que fa 27 anys que em dedico a aquest sector i vaig començar amb 30 i ara estic treballant per tal de rati i mai tenim temps. És a dir, jo crec que és algo que ens acompanyarà tota la vida, però no ens enganyem, com més sucre, més dolç. I, per tant, la diferència nostra en altres països de la Unió Europea més avançats en aquest cas amb més preu, és el rati, bàsicament. Les persones treballant.
Sí, entenc per aquesta conversa que estem mantenint, senyora Pascual, que el que m'està dient és que a partir d'ara, per tenir una persona, un familiar en una residència, o si algú hi és, diguem-ne, perquè ha decidit estar-hi per els motius que sigui, és una decisió personal, els preus començaran a augmentar d'una manera més o menys immediata, no sé si és a partir de ja, o a partir de l'any vinent, o a partir de quan?
Ara sortirà publicat aquest document. Després les comunitats tenen 9 mesos per a transposar la llei,
sí.
I a partir d'aquí la nostra feina ara comença a adaptar aquesta normativa, que insisteixo, tindria que ser un acord d'acreditació de mínims, a cada comunitat autònoma. No?
Estem parlant d'un termini d'un any, però entenc que el que no us agrada, diguem-ne, és que enteneu que és una llei carregada de bones intencions, però sense un finançament associat.
Bueno, i que després la llei parla molt de que se busca la qualitat, se busca... I la qualitat no està únicament amb això. Vull dir, jo m'he cansat de dir, escolteu, fem indicadors de qualitat. Mira, bon vaig a dir un que els encanta a les persones grans. El menjar bé, no? Fem 2 menús, texturitzats. És a dir, incentivem a tot el sector i a totes les residències perquè el menjar formi part de la seva vida, perquè realment és així, jo t'ho asseguro. Vull dir, és encant. Quan tu estàs menjant i estàs menjant bé, és meravellós.
Els àpats són un dels moments clau en una residència i també perquè la valoració d'aquell centre sigui bo, no?
Correcte, la nostra vida també. Si tu has quedat amb els amics, tu pots estar molt feliç amb una truita a la francesa, però... Si fas una bona, no sé, un arròs i et surt bo, i és evident que és bo. Pensa que ells ja no tenen el mateix gust. Hi ha moltíssimes demències a les residències. Per tant, els texturitzats, t'has d'esforçar més perquè això surti bo, perquè no van a comprar-se o al mercat, no fan... És a dir, la seva vida o la seva estat de salut impedeix moltes coses que ja feien abans, no? I, per tant, si a més, com no poso menjar a la boca, jo no tinc els gusts que tenia abans, i a més, trobo que no està bo, tot això no m'ajuda, no?, per a tindre una bona satisfacció. Però després, en quant a l'acord d'acreditació, el que es queixen les comunitats, i jo també, és que no hi ha una bona definició de com es finançarà. Estan finançant-ho com se finançaven abans. Llavors, la realitat, i amb això jo el mateix Nassolva, del secretari general, hi deia, és que se va fer una llei de la dependència que no ha estat ben finançada. I això ens ha comportat llistes d'espera enormes, ens ha comportat un mal finançament que no arriba a la realitat del que la gent necessita, i ens ha comportat que en aquest moment una comunitat autònoma posa un 80 i l'Estat posa el 20. Fixa't que ells han fet un gran esforç, i jo crec que els hi hem de reconèixer, però en aquest gran esforç, en aquests moments igual estem a un 70-30, però no un 50-50, que és com va néixer la filosofia d'aquesta llei de dependència. I ara tornem a fer el mateix. Montem un acord d'acreditació i a veure qui paga la factura, saps? Perquè tornem a estar amb una indefinició i s'ha aprovat amb 10 comunitats a favor i 9 en contra, però és que estem 9 en contra, són el 70% de la població espanyola.
Aquesta és una llei que intenta posar barreres als fons d'inversió que estan entrant amb força. També ja ho han fet aquí a Catalunya, amb la creació de grans centres residencials?
Mira, jo crec que intenta posar barreres a crear residències. Jo a vegades dic, intenten, ells pensen que més gran, més petit, més dolces, però si tu crees unitats de 15... Si tu estàs ben organitzat, a tu t'és igual que hi haguen 10 unitats de 15, que són 150, o 10 o 5 unitats de 15. saps? Que són 75 places. No, no, a tu no, jo que he anat a visitar molts països en unitats convivencials, a tu no et fa res que hi hagi més... Si la unitat funciona bé, tens el teu personal establert en aquella unitat, n'hi poden hi haure 10, n'hi poden hi haure 20. Jo crec que l'error d'aquest document és que pensa que el número, el tamany és important i el tamany no és important.
El tamany no és important, senyora Pasqual,
no,
segur?
No? No, no, no és important el tamany.
És a dir, ho dic perquè fins i tot moltes famílies a vegades quan trien un dels fets que fan que triïn un centre o un altre... És la mida del centre, no? Allò de dir, mira, és un centre que no és gaire gran, aquí doncs l'atendran d'una manera una mica més personalitzada, i aquesta sensació ja ha sigut històricament
sí,
a l'hora de triar
però,
centre.
En aquests moments no funcionàvem en unitats de 15. I ara el que fa l'acord d'acreditació és dir-te que t'organitzes en unitats de 15. Per tant, si tu ja estàs en 15, que tingues un entorn molt més gran, te dona possibilitats de tindre més personal d'estructura. Per exemple, cuina, direcció, té altres professionals que es puguen estar dedicats, fisios més, bueno, a teràpies, altres teràpies que cada vegada, les tecnologies, cada vegada ens han de modernitzar, perquè la residència d'ara no serà la d'aquí 20 anys o 30 que hi haurà gent, per exemple, internet a tot arreu, no? Diu, és que hi haurà internet a tot arreu, internet gratuït, però si ara ja les fem totes en wifi. No n'hi ha cap que no tingui wifi, les noves, eh? Les noves, perquè és així. Perquè ja hi ha, ara pocs, però cada vegada més usuaris de xarxes socials i de... I això està molt bé, ens hem d'adaptar. Però no és una qüestió del tamany global, perquè tu ja has identificat que ha de ser 15-15. Ara tu montes una residència que val 6-7 milions d'euros, amb un espai que l'únic que has de mirar és que sigui, evidentment, de molta qualitat, de moltíssima qualitat, però també que sigui rentable. Clar, què està passant? Que això està frenant inversions a tot el país. Tu dius, no em surten els números en 75 places.
Estem, abans, si no recordo malament, deia que ara devem estar de preu mitjà aquí a Catalunya al voltant de 1.700-1.800 euros mensuals.
No, ara estem, no, aquí a Catalunya estem una mica més, crec que estem a 65 euros
sí.
Dia, i aquest acord d'acreditació amb tot el que això suposa.
65 euros dia, que això seria una mensualitat, estaria al voltant dels 2.000. No arribaria als 2.000, però vaja, al voltant de 2.000.
1.950 estem ara, i si tot va bé, que s'incrementa un 3% perquè puguen incrementar els treballadors i treballadores, els hi puguem incrementar. Encara no ha sortit publicat, però la consellera té totes les ganes de tirar endavant, que és la nova, que és un conveni català i que havíem pactat ja un 3 i un 3. I bueno, ja ens ha dit que sí, que ho ficaran en marxa. Per tant, en aquest 3% ens aniríem a 2.000 euros.
Estarem uns 2.000 euros. Si això, aquest nou acord, diguem-ne, tira endavant com està i no es pot, i la transposició, diguem-ne, no aconsegueix matisar, diguem-ne, d'alguna manera aquest efecte encariment, a què ens estaríem situant de mitjana?
Com a mínim han d'arribar a 2.250 euros mensuals. Com a mínim.
És a dir, estem parlant d'un augment mínim de 250 euros mensuals? Mínim, que això estem parlant, per tant, d'uns 3.000 euros anuals. Més per plaça.
Sí, per plaça. Pensa que en el cas de la gent que ja està, aquest finançament l'ha de posar la comunitat autònoma, la part proporcional de l'Estat, que insisteixo, que Catalunya arriba al 20 màxim, i per tant l'Estat no està complint amb la seva... No sé, només se fixen uns indicadors de resultat, que és molt trist, perquè nosaltres som una comunitat molt gran, al igual que Andalusia, i s'estan atenent a moltes persones, però és cert que tenim llistes d'espera de molta gent, possiblement de les més altes d'Espanya. No?
Un dels problemes pot ser que si s'atura... És a dir, ho dic perquè ara vostè deia, això estava frenant ja algunes inversions, ens podem trobar amb un problema cada cop més greu, que és el de falta de places, no? Ho dic perquè la població no parada d'envellir.
No, el baby boom està a la porta. És brutal com incrementarem la població, ja ho sabeu. Jo crec que tenim dos grans reptes, el climàtic i el tema de l'envelliment de la població. I, bueno, l'endeutament. Tenim molts reptes, però aquests dos jo diria que són els reptes més grans que hi ha en aquests moments i, per tant, hi ha moltíssima gent gran per atendre, que no s'ha d'atendre únicament en residències, sinó que s'han de fer plataformes de servei perquè la gent estigui el màxim temps possible a casa, però en aquests moments la mitjana d'hores que cobrim públiques a casa són 3 hores. I ja, amb això em perdonaran, però mantenir un nou dependent a casa en 3 hores i mitja passa per esclavitzar més a la filla, que sol ser el 92% de la cuidadora, i això és un problema que tenim. Per tant, el que jo crec que aquí tenim un gran repte és canviar el sistema, no? El sistema de funcionament de tots els serveis que té el nostre país i també sanitari. Jo penso que la coordinació sanitària i social, que ara, teòricament, s'està fent una integració, com no respongui a tots els problemes que tenim, doncs tenim encara es pot la cosa complicar més. En aquests moments estem patint molt, si no hi ha infermeres. No n'hi ha, és que no n'hi ha, no n'hi ha. I quan vas a demanar a que Salut faci la part que li correspon fer perquè tenen l'obligació de fer-la, et diuen constantment, no tinc gent. I per tant, ostres, per a nosaltres una residència de 100 als dependents són gent amb moltes necessitats sanitàries, moltes. Ah. I en aquests moments, les campanyes d'estiu que el propi Departament de Salut fa per poder cobrir el seu personal, doncs deixen a les residències encara en una situació pitjor, no? No trobar el personal, perquè no n'hi ha, és a dir, podem fer-nos trampes i ara te'l passo jo i tu me'l passes, però no n'hi ha més. Estem intentant-ho, pues, substituint altres figures, portar d'altres països, però no tenim per cuidar no només els dependents, sinó les persones malaltes, necessitem personal.
Segurament també hi ha una qüestió de dignificació del sector, no? I de acabar-lo fent atractiu també pels professionals en general, no? I que, a banda de la formació, és a dir, que hi hagi persones que es formin, diguem-ne, i després, un cop formades, que vulguin incorporar-se en el mercat laboral.
A part de lo bàsic, escolta, sou, hores, tota aquesta part, jo crec que hi ha un problema que és més de fons, el cuidar, el curar, genera molta més, diguem que de cara a la societat, no? Estàs treballant a un hospital, sembla que estàs treballant a una residència, no? És a dir, cuidar, més bo que partim de la realitat, que és una llàstima, perquè al final necessitem la gent que cuida els nostres, no? Que al final són els pares, els avis de gent, i això no està reconegut per la població, i crec que això és un problema de fons que haurem de treballar, i haurem de treballar tots, perquè quan li diuen al seu fill, a la seva filla, dedicat a treballar i a cuidar, no, molt poca gent, i això sí que és un problema, perquè la gent que ens dediquem, que ho sabem fer i que considerem, quan les famílies, les persones usuàries, la veritat és que t'ho agraeixen constantment, i el que es veu, aquestes persones que es queixen puntualment, vos he d'assegurar que el 98% et feliciten, i jo sempre dic que gràcies a aquestes felicitacions, perquè si no, la nostra feina cada dia més complicada, perquè la gent és molt dependent.
I ja és prou dur el dia a dia, evidentment, per estar-hi al peu del canó. Aquest és el nou programa marc que s'ha aprovat pels models de residències. Queden 9 mesos, un any per endavant per acabar-ho de concretar, que s'ha de transposar també les lleis de cada comunitat autònoma, però aquesta és la realitat, tindrem temps de parlar-ne al llarg dels propers mesos per veure com s'acaba concretant.
Però fixa't que l'1 de gener del 2023 ja hi ha un canvi de ratis. És a dir,
sí, evidentment.
Aquests 9 mesos jo no em surten per lloc, s'haurà de fer més ràpid.
S'haurà de fer una mica més ràpid, però vaja, en tot cas, d'aquí a final d'any segur que tindrem ocasió de tornar-la a parlar per veure exactament en quin escenari ens anem situant. Cinta Pasqual, gràcies per haver-hi estat. Un plaer, molt bon dia. La Cinta Pasqual, que és la presidenta de les patronals ACRA i SEAPS, les dues grans patronals a Catalunya i a Espanya, de les residències, parlant d'aquest nou model que s'ha aprovat i dels molts dubtes que estava plantejant i de les conseqüències, Fixeu-vos en el cas de Catalunya, si ara estem ja parlant d'una mitjana mensual de 2.000 euros, el nou model mínim, deia la Cinta Pasqual, ens porta a 2.250 euros al mes. Si aquests darrers dies ja ens estaven posant les mans al cap perquè en la revisió de les hipoteques pujarien uns 80 euros mensuals, imagineu-vos què pot passar amb les residències. 250 euros mensuals amb aquest nou model.